COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Desconcert, desorientació i molta confusió en el món independentista pels efectes no calculats de la llei d'amnistia que el govern de Pedro Sánchez, recordem-ho, havia redactat per satisfer els seus socis d'Esquerra i de Junts. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i a la resolució del Tribunal Suprem contrària a l'aplicació de la llei en el cas de malversació que afectaria a l'inhabilitat Oriol Junqueras i el pròfug Carles Puigdemont, entre d'altres, cal sumar-hi ara la decisió d'un jutge de Barcelona d'amnistiar 46 agents de la Policia Nacional que estaven a l'espera de judici per les intervencions policials durant el referèndum il·legal de l'1 d'octubre de 2017. Aquestes decisions han deixat estupefactes entitats separatistes i, atenció, al mateix govern de la Generalitat, que avui, amb veu de la seva portaveu, Patrícia Plaja, no ha estalviat improperis contra els jutges. L'ha escoltada la Yolanda Canales.
Plaja no ha acusat directament als jutges del Suprem de prevaricació, però de les seves paraules s'interpreta que és el que estan fent, a seu parer, els magistrats a l'alt tribunal, quan no admeten l'amnistia dels delictes de malversació per als líders del procés. Per la portaveu del govern, el pronunciament del Suprem és un nou obstacle que posa a la justícia per a dinamitar o impossibilitar que s'apliqui una llei vigent, la llei d'amnistia. La llei, que d'altra banda diu, és suficientment clara i està feta amb rigor. D'aquí que consideri que els jutges estan fent una interpretació tergiversada de la norma simplement perquè no els agrada. I quan es fa això, diu, la justícia ja no és tal.
La llei és prou clara i feta amb prou rigor i precisió jurídica perquè pugui ser aplicada de manera justa i objectiva per part dels jutges. La justícia, però, desapareix en el moment en què aquesta llei no és interpretada, sinó adaptada, retorçada i utilitzada amb criteris que no són jurídics ni imparcials.
Pla ja considera que les lleis s'acaten i s'apliquen i creu que el que fan els jutges de forma provocadora és intentar alliçonar el legislatiu i pensar-se que estan per sobre de tot, també de les lleis, un fet que considera molt preocupant i impropi d'un estat democràtic. I com a mostra de que la Generalitat vol predicar amb l'exemple en defensar que la llei s'ha d'aplicar en la seva totalitat, això inclou, diu, els agents de policia que van ser processats per la seva actuació el dia del referèndum il·legal de l'1 d'octubre. I això, diu, agradi més o menys.
I les entitats separatistes com Òmnium, ANC o Irídia també estan bloquejats i jo diria que bocabadats al veure que els primers efectes de l'aplicació de la llei d'amnistia no són el que esperaven. Els advocats d'Irídia, per exemple, van exigir, recordem-ho, no amnistiar els policies per ser considerats autors de delictes de lesions, tortures i contra la integritat moral de les persones. Val a dir que Irídia, recordem-ho, és un col·lectiu d'advocats per la defensa d'ocupes, activistes d'extrema esquerra i separatistes en general. Doncs bé, avui tots aquests grups indepes s'han vist com un jutjat de Barcelona ha amnistiat 46 policies nacionals investigats pels fets de l'1 d'octubre. El jutge considera que les actuacions no van ser suficientment greus per quedar excloses de l'aplicació de la norma. La resolució ha estat rebuda amb satisfacció pels sindicats policials. Des de Jupol asseguren que s'ha acabat el calvari per uns agents que es van limitar a fer complir la llei i les ordres dels seus superiors. Laura García és portaveu del Jupol.
Entendemos que no se puede comparar a los policías con los promotores del golpe de Estado en Cataluña y del terrorismo callejero. Siempre hemos mantenido la honorabilidad y la inocencia de nuestros compañeros porque no fueron allí a otra cosa que a garantizar la seguridad ciudadana bajo un mandato judicial. Por otro lado, también entendemos el alivio que pueden sentir los compañeros por el calvario, el auténtico calvario que han tenido que sufrir y la campaña de acoso i persecució des d'aquells hechos.
Mentrestant, avui és el moment també de valorar la decisió del Tribunal Suprem de no aplicar la llei d'amnistia als líders independentistes condemnats pel referèndum il·legal de l'1 d'octubre. En una providència, el Tribunal rebutja perdonar el delicte de malversació i manté vigents les ordres nacionals de detenció contra els pròfugs Lluís Puig, Toni Comín i Carles Puigdemont. El catedràtic de dret penal de la Universitat Abat Oliva Ceu, Carlos Pérez del Valle, veu molt ben argumentada la providència del jutge Llarena i creu que posa més difícil un retorn immediat a Espanya de Puig, Comín i Puigdemont.
Almenys per ara, però com diu el professor Pérez del Valle, els temps judicials són difícils d'entendre per la política, però són, en definitiva, els propis. I això, en tot cas, condiciona procediments polítics que hi ha en marxa.
Són els plazos judicials i són els temps judicials que tienen poco que ver con los tiempos políticos. Que efectivamente estas cuestiones condicionan, sí, claro, evidentemente, porque hay... políticos que están inmersos en estos procedimientos y hay compromisos políticos que tienen que ver con esos procedimientos.
En aquest cas, una possible investidura de Carles Puigdemont i el seu retorn a Espanya, però més enllà d'aquesta qüestió, el catedràtic de Dret Penal de la Universitat Abat Oliva Seu coincideix amb el Suprem en què Puigdemont va fer servir fons públics, també europeus, per promoure el referèndum. Per què? Perquè es va acabar celebrant la consulta amb diners públics, tot i que el Tribunal Constitucional ja l'havia declarat il·legal, per la qual cosa el que buscaven els impulsors del procés eren ja una finalitat personal. En tot cas, el professor Pérez del Valle creu que la malversació pot tenir recorregut al Tribunal Constitucional.
Lo que es la ley de amnistía no va a llegar. Ahora bien, evidentemente, si el Tribunal Supremo mantiene la resolución de, que ahora se ha dictado en relación con la malversación, y ahora por un procedimiento distinto puede llegar al Tribunal Constitucional a través de un recurso de amparo.
La malversació pot arribar al Constitucional, però no sembla que sigui tota la llei, perquè, per exemple, el jutge Pablo Llarena ha amnistiat la desobediència de la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, que va ser una de les impulsores del procés.
Gràcies, Yolanda. Arriba ja el moment d'obrir l'àrea de serveis. Ho fem amb la previsió del temps. Els propers dies pujarà una mica la temperatura i es notarà la calor, però sense ser extrema. Demà començarem el dia amb algun plugim en punts de la costa de Barcelona i a la tarda no es descarta algun ruixat feble al voltant del Ripollès. A la resta predominarà el sol i les temperatures pujaran més que avui, especialment a les comarques de Lleida, fins i tot amb alguns valors entre 34 o 35 graus de màxima. Dijous serà un dia radiant, les temperatures es mantindran sense canvis importants. Divendres a la tarda arribaran pluges per Ponent, Comarques de Lleida, i dissabte s'espera un dia de temps força insegur. I com està la xarxa viària a hores d'ara? Li ho preguntem a la Sílvia de l'Amo. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda de nou des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de parlar d'un accident a Molins de Rei, en sentit Martorell, dos carrils entallats, un quilòmetre de lentitud, i també en sentit contrari hi ha aturades derivat també d'una altra topada. Per tant, tenim la sortida i l'entrada per la Diagonal amb molts problemes. A banda, també l'incendi d'un vehicle a l'A7 a Reus està obligant a tallar un carril i, per tant, si us desplaceu cap a terres tarragonines, compta amb aquesta situació. Rondes a Barcelona, arran de les obres que es fan de cobertura d'Horta-Guinardó i amb problemes tant al litoral com a la ronda de dalt. En el cas de la B30, aturades a Bàrbara, en ambdós sentits de la marxa. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Feu ara atenció a aquesta notícia. Policia Nacional, Mossos i la Policia Judicial Portuguesa han desmantellat completament una organització criminal que va estafar un total de 84 persones d'edat avançada, robant-los més de 2,5 milions d'euros, una xifra que podria augmentar perquè encara s'està analitzant el valor de les joies robades. L'operació, que s'ha coordinat amb l'Europol, s'ha realitzat a Catalunya, Andalusia i Portugal i ha conclòs amb la detenció de 54 persones. Tots els detalls amb l'Helena Hernández.
El subinspector José Ángel Merino, jefe de l'àrea central de delictes econòmics de la DIC dels Mossos d'Esquadra, ha explicat la manera d'actuar de la banda criminal. Una persona de la banda trucava a la víctima fent-se passar pel banc, explicant que estava sent controlada per una persona externa. Un cop havien guanyat la confiança de la víctima, es personaven en el seu domicili per poder-se emportar els objectes de valor amb la finalitat de portar-les a un lloc segur.
Totes aquestes víctimes les havia trucat una persona que s'havia fet passar per un treballador d'una entitat bancària i a partir d'aquí començava a desplegar-se que és l'engany.
Durant la roda de premsa, el subinspector ha explicat el cas que probablement més li va impactar, donat que l'autor de l'estafa va arribar a quedar-se a dormir a casa de la víctima. Al matí va aconseguir obrir la caixa forta per portar-se tot el que hi havia dins.
L'autor passa tota la nit al domicili, també li treu el seu telèfon a la víctima per evitar que pugui trucar o contactar amb algú. Al dia següent pel matí, l'autor de l'estafa li demana que li doni unes claus per obrir una caixa forta dintre del domicili. La víctima no troba les claus i intenta forçar el pany de la caixa forta del domicili amb una radial.
José Ángel Merino ha fet referència a les seqüeles psicològiques que li van quedar a la senyora de 72 anys que va patir aquest acte delictiu. Des dels Mossos d'Esquadra asseguren que es va activar el protocol d'atenció a la víctima per fer un seguiment i ajudar a la víctima a poder superar l'entrebanc. El perfil de les víctimes eren persones grans i que vivien soles. En aquest operatiu policial internacional s'ha detingut a un total de 53 persones que actuaven a Catalunya, Andalusia i Portugal.
Gràcies, Helena. Estem a l'inici de l'època de vacances d'estiu, temps ideal per passar-ho entre amics i familiars. No obstant això, per aquestes dates, algunes persones també es troben amb la pressió de deixar llestos els temes pendents de treball, de la feina, com projectes, acabar informes o planificar mesures i decisions de cara al setembre, i tot sempre, sempre abans de vacances. És habitual, doncs, que per aquestes dates els treballadors comencin a sofrir l'efecte blurning, és a dir, que tinguin dificultats per separar la càrrega de feina de la seva vida personal al no aconseguir desconnectar per complert. Hi ha treballadors que succeeix així només en moments determinats, com l'estiu o Nadal, però n'hi ha d'altres que van amb aquesta càrrega durant mesos i mesos. I com ho hem de fer per deixar els problemes de la feina a la feina i que no afectin a la nostra vida familiar, és a dir, evitar això del blurring? Ho hem plantejat a Herrera en Cope Catalunya i Andorra a la psicòloga Dolors Líria, que li ho ha plantejat al Ricard Álvarez.
I és que potser el dia a dia ens absorbeix tant que no ens parem a observar que cada cop ens costa més separar el temps que destinem a temes laborals del temps que destinem a temes personals. Com tot, li acabem posant un nom en anglès. El concepte de blurring, derivat de l'anglès blur, difuminar, es refereix a la cada vegada més borrosa separació entre la vida laboral i la personal. Estem vivint una època en què les noves tecnologies estan presents en pràcticament tot el que fem i ens porten grans avantatges, però també algun inconvenient.
El problema que tenim en aquests moments, el repte més aviat, és que com que les noves tecnologies o no, la nova situació a nivell laboral, la manera de treballar ha canviat, doncs això fa més difícil encara o fa que el repte sigui més gran, no, a l'hora de posar aquests límits.
La doctora ens ha remarcat que no és cosa que ens haguem de prendre a la lleugera i que pot tenir afectacions de salut mental serioses.
Ens afecta i molt perquè la ment, com el cos, necessita restaurar, no? L'energia, diguem. No podem estar en constant activitat. Per tant, hem de poder tenir espais de desconnexió per poder restituir aquesta capacitat de poder treballar i de ser efectius en la feina que fem.
I si et penses que només afecta el temps laboral, et quedes a mitges, perquè s'ha observat que tenim aquest mateix problema quan parlem del temps d'oci i personal.
Això també és un altre repte, eh? Sobretot en aquesta societat en la que vivim, que és hiperactiva absolutament, no? Semblaria que hem d'estar tot el dia fent coses i mostrant-ho, a més, a les xarxes socials. Les xarxes socials, com ens mostren les activitats dels altres, també això a vegades ens condiciona que tinguem més ganes de fer també coses, no? És un bucle en el que entrem que és una mica arriscat. Al final, tot és sentit comú i equilibri, perquè res del que estem dient és dolent per si mateix, sinó és l'ús que se'n fa de les coses i del temps.
I ja que arribem a les dates de vacances, un consell: no facis res.
És que no fer res en vacances sí que és fer. En realitat pensem que és una actitud passiva, però també és una actitud activa, perquè aturar-se permet fer moltes coses, entre d'altres reparar-se física i mentalment i també connectar amb el nostre món interior, que durant l'any, amb la feina i la vida quotidiana, que normalment és molt activa, no tenim espais moltes vegades per pensar en coses nostres, en com ens trobem, per reflexionar una mica més profundament sobre nosaltres.
Acceptar aquest canvi de paradigma i adaptar-se emocionalment és fonamental. Establir criteris personals sobre què atendre a cada moment i buscar moments de concentració en el treball són estratègies claus per a manejar el blurring. I si aquesta difuminació, o sigui, no saber separar el temps laboral del personal, ens afecta negativament, es recomana consultar a un professional.
Blur és una paraula anglesa que significa borrós, difuminat, desdibuixat. Així s'han denominat com efecte blurring a les situacions en les quals no és ben definida ni establert els límits entre l'àmbit laboral i la resta d'àmbits, sobretot els àmbits més familiars i més particulars. Volem parlar amb una persona que coneix molt bé aquesta qüestió, que és l'Ariadna. Ariadna, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Aviam, feina, treball, amb les noves tecnologies, totes es difuminen molt i molt i molt. Quina és la teva experiència en aquest àmbit?
Bueno, pues jo soc directora d'un hotel a Lloret de Mar i la veritat és que em considero experta en l'àmbit de la sobrefeina i feina portada a casa i bueno, poca vida social.
Poca vida social. És difícil, no? Tothom, a la teoria, ho té molt clar. S'ha de relegar el treball al món del seu lloc i els moments corresponents a la vida personal, doncs també respectar-los i mantenir-los. Però això, a la teoria, és fàcil. A la pràctica, és més complicat. En el cas teu, que parles que ets directora d'un hotel, turisme, Lloret, les coses es presenten molt més complicades. Com et repercuteix en el món familiar i, sobretot, també, a la teva pròpia vida, la salut, poder, Ariadna?
Bueno, l'estrès és un dels principals factors que tinc sempre. No aconsegueixes desconnectar realment de la feina, no? És igual el lloc de treball que tinguis. Jo estic segura que amb moltíssimes feines arribes a casa i la ment la deixes a la feina. Llavors estàs tota l'estona pensant, no parem de mirar el telèfon, si hi ha una trucada, si hi ha una emergència, si hi ha hagut algun error... I això afecta moltíssim a la vida familiar, a part de la personal, però a la familiar, sobretot. No estàs mai prioritzant les persones importants al voltant.
Suposo que abans, quan no hi havia aquestes tecnologies que tenim ara, doncs tot era molt més, podríem dir, normal, o més fàcil de gestionar. Ara, les tecnologies, com comentaves tu, el telèfon mòbil, els whatsapps, els telegrams, ho compliquen molt més. Estàs permanentment connectant, no? I això és difícil poder desconnectar-te, no?
Totalment. Suposo que antigament, abans de tenir aquestes tecnologies tan avançades, també portaves una mica l'estrès, però deixàvem de ser un punt rastrejat, no? Sorties de la feina, no hi havia telèfons, no hi havia WhatsApp, llavors localitzar-te era complicat si no estaves a casa, i això indirectament feia que poguessis desconnectar una mica.
Clar.
No?
Les empreses també haurien d'actuar en favor dels seus treballadors, dels seus empleats, i ajudar-los a poder gaudir del temps lliure, vull dir, de dedicar-te a la feina quan t'has de dedicar a la feina, però quan s'han acabat l'horari laboral, doncs, bueno, permetre que el treballador pugui gaudir d'aquest temps lliure, no? No sol passar gaire, això, veritat, sí. Ariadna?
No sol passar, però sí que estaria bé conscienciar-nos una mica que ja no som treballadors o jefes, no? Som persones. I la veritat, potser portaria una mica més de problemes als empresaris, però a mi m'agradaria moltíssim que tothom pogués desconnectar una vegada sus per la porta de la feina. Llavors, bueno, una de les petites solucions, segons els càrrecs, evidentment, seria, doncs, no sé, potser donar-te un telèfon d'empresa i que quan surtis de la feina puguis apagar-lo, no? O hagis d'apagar-lo. I no utilitzar el teu telèfon personal on te poden sempre localitzar, i encara que un no l'agafi, però el missatge està allà, no? I moralment és difícil.
És difícil,
passar pàgina, això.
Evidentment que sí. Seria molt important la desconnexió digital, com jo dic, no? El que passa que és complicat, no? És complicat això de tenir el telèfon de la feina i deixar-lo aparcat i no mirar-lo, no? I en èpoques de l'any, suposo, per exemple, ara que estem a les portes de l'estiu, que en un sector com el teu, Ariadna, que és el sector turístic, la connexió és permanent, no? No podem parlar de desconnexió, o què?
24 hores, 24 hores tots els dies, inclús, és molt trist dir-ho, però inclús els dies de festa. Però hi ha una coseta que m'agradaria destacar, i és que sempre parlem que les empreses, no? I en el meu cas, si haig de ser sincera, a vegades no és ja només l'empresa, no? Que intenta sempre, pues, involucrar-te una mica en el seu hàndicap de som una família. I això, pues, sentimentalment i psicològicament ens porta una mica com a l'extracompromís, no?
Sí.
Però ells tenen les seves cartes, però realment, en el meu cas, jo haig de dir que ja no és a vegades l'empresa, és la moral meva mateixa que surt i dius, ostres, no hauria de... Però
és la hiperresponsabilitat, no?
Totalment, totalment. Hi ha gent que no és així, però sí que hi ha moltíssima gent que sí, i la hipermoralitat, com tu dius, ens porta a vegades a estar pendents a veure si podem aportar un granet de sorra, no? Perquè ningú és imprescindible, però sempre creiem que podem aportar alguna cosa.
Això també és un plus en positiu, demostres que ets una bona professional en el teu sector i que estàs implicada en el projecte en el que tens ara o el que has tingut abans. Molt bé, doncs, Ariana, moltíssimes gràcies per el teu testimoni. Que vagi molt bé i aviam si entre uns i altres, entre els que esteu al sector turístic i el sector de la informació, que tampoc desconnectem mai, aviam si donem un pas endavant i som capaços de trencar una mica aquesta connexió permanent.
De millorar alguna cosa, no?
Sí. Ariana, gràcies per atendre's i molt bona tarda i molt bon estiu, eh?
Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Inicial.
Doncs fem ara una pausa per publicitat i després t'explico l'acord entre l'Ajuntament de Barcelona i la família d'una noia que va morir per una caiguda d'una palmera al barri del Raval. La criatura, la noia, tenia només 20 anys. 3 minuts de bones recomanacions i tornem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Herrera Incope cerramos una temporada de récords.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue creciendo y cada vez sois más los oyentes que le escucháis.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Y cómo fue su safari y esas cosas?
Surrealista.
2.665.000 oyentes como tú elegís para estar informados a la voz más influyente de la radio.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
En COPE hoy no nos cansaremos de dar las gracias porque según el EGM lideramos el crecimiento de la radio en España con 3.653.000 oyentes diarios.
Por eso te decimos, bienvenido, gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
España habla Lololo. Vive tus partidos con Dominos y medianas a domicilio desde 9.99. Pide ya y Lololo, 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 Lololo.
¡Dominos!
Lolo.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus libros de texto y tus uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación, hasta el 8 de septiembre. Y si reservas tus uniformes antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional en uniformes. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs, acord entre l'Ajuntament de Barcelona i la família d'una noia de 20 anys que va morir l'agost de l'any passat en caure-li a sobre una palmera al carrer Joaquim Costa, al Raval de Barcelona. Les dues parts han pactat una indemnització, Yolanda Canales.
I, de fet, l'Ajuntament de Barcelona ja ha pagat a la família de la víctima, ho va fer aquest passat mes de juny, la compensació de 240.000 euros que s'ha pactat. Un cas que s'ha resolt amb celeritat, segons ha destacat l'advocat de la família, Javier Benito, entre altres coses per la bona col·laboració i comunicació des d'un primer moment entre les parts implicades i també per la voluntat del consistori d'arribar a un acord. D'aquesta forma, diu, la família ja pot passar en certa manera pàgina. Benito, del despatx Bosseler Advocats, diu que es tracta d'un exemple clar de negligència en el manteniment de l'arbrat públic. De fet, la caiguda d'una palmera en mal estat va ser la causa directa de la mort de la noia. Així ho corroboren diferents proves pericials, però Benito també recorda que es va comptar amb la denúncia prèvia d'un veí sobre el mal estat de l'arbre.
Han habido ciertos elementos clave a la hora de que el ayuntamiento haya asumido su responsabilidad patrimonial en este caso. Por un lado, contamos con unas buenas periciales que ya hicimos en su momento, en el que se hacía un estudio tanto de la plaza, de los vientos, de la falta de regadío, de la inclinación, de todo. Y luego también contamos con una denuncia de un vecino que ya puso en preaviso al ayuntamiento de que la palmera había incrementado la inclinación y que corría riesgo de caída.
Els fets, recordem, van tenir lloc a principis d'agost de 2023, fa gairebé un any, quan la Xamira estava passant per la plaça Emili Vendrell del Raval. Va ser llavors quan es va trencar la palmera i va caure sobre la jove, que va morir aixafada. Tècnics de l'Ajuntament van concloure que l'arbre, efectivament, tenia excés de pes de la part superior per falta d'aigua.
Els dermatòlegs veuen amb temor com influencers i personatges famosos llancen des de les seves xarxes socials fake news que neguen l'impacte que el sol exerceix sobre la pell. Fa uns dies, un futbolista integrant de la plantilla d'un equip de primera divisió va presumir a les xarxes de no fer servir crema solar ni ulleres de sol durant les seves vacances, arribant a qualificar d'ignorants els qui l'advertien dels riscos per a la salut d'aquesta pràctica, que té un nom i que ha fet fortuna, sobretot a les xarxes socials, els últims mesos. Es diu Callo Solar i es tracta de prendre el sol durant tot l'any sense protecció. Arrere, en COPE Catalunya i Andorra, els dermatòlegs han alertat dels riscos d'aquesta pràctica i de les conseqüències, acabar amb un possible càncer de pell, Mar Puerto.
Sí, els dermatòlegs estan advertint de la mentida del callo solar i diuen que quan la pell es posa morena està demanant socors. El callo solar és un terme que no existeix a nivell científic, però que utilitzen els influencers per dir que prendre el sol genera de forma progressiva una resistència de la pell a les cremades i al càncer. És aquí quan els metges responen desmentint aquesta informació i rebutgen de ple pràctiques com aquesta. Ho explica el José Manuel Carrascosa, que és doctor i cap del Servei de Dermatologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol i vicepresident de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia.
No és un término médico en absoluto, pero se interpreta que es la resistencia o la adaptación que la piel desempeña frente a la radiación solar, como puede hacerlo frente a otras cosas, a base de recibir mucha radiación solar, ¿no? Y que efectivamente desde redes sociales y demás se plantea como que eso es como una barrera natural, que por supuesto podemos y debemos matizar, ¿eh? Que nos pongamos morenos o no, el momento inicial es una lesión a la célula, es decir, para que empecemos a pigmentar necesitamos lesionar.
De fet, asseguren que com més gran és l'exposició al sol, més gran és la cremada i més s'incrementen les possibilitats de melanoma i carcinoma, dos tipus de càncer de pell. Però el problema del sol és que no veiem els danys a 5 o 10 anys, sinó al cap de 15 o de 20.
Cuando estamos al inicio del verano y estamos más tiempo del que toca o nos olvidamos de la protección, ya vemos que nos ponemos rojos y nos quemamos. O sea, el sentido común ya te dice algo malo está pasando y efectivamente tenemos estos efectos a corto plazo, son evidentes, pero a más medio y largo plazo efectivamente pues vamos a tener lesiones benignas, arrugas, manchas, una piel de peor estado y también la posibilidad de cáncer cutáneo.
A Espanya es diagnostiquen més de 20.000 casos de càncer de pell a l'any i la incidència ha augmentat un 40% en els darrers anys. A més, recordem que ja fa anys també va aparèixer la moda de tapar la pell en algunes zones del cos perquè hi quedés amb la crema solar un dibuix. I cada vegada s'estan diagnosticant també més càncers de pell en gent més jove i això pot estar relacionat amb les cabines de raigs ultraviolats on molta gent va per mantenir el bronzejat durant tot l'any.
I ara puc saludar la senyora Marta Alcalde, que és vocal de Dermofarmàcia del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Senyora Alcalde, molt bona tarda.
Bona tarda.
I gràcies per estar amb nosaltres. Estem parlant avui d'aquesta moda que s'ha posat de moda, permeti'm la redundància, les xarxes, d'això del callo solar. Ara ens ho parlarà vostè dels riscos que hi ha, que és exposar-te durant tot l'any al sol, per quan arribi aquest bon temps, a l'estiu, doncs ja poder estar preparat per afrontar aquesta època que ja el sol és més fort i més potent, sense protecció cap a la pell. Això, senyor alcalde, jo ho veig molt perillós i molt arriscat. Vostè, com a especialista en la matèria, què ens diria?
Pues bueno, una mica en la mateixa línia. Això és una pràctica que, com tu ben dius, s'ha posat de moda recentment, i el que pretén és que la teva pell, no?, es vagi exposant de manera progressiva al sol i generi resistències sense cap tipus de crema solar, no? O sigui, té una exposició sense cap tipus de crema. Llavors, al final, això és una pràctica que, bueno, que comporta molts riscos per la salut, perquè al final prendre el sol sense protecció incrementa molt el dany celular i també les possibilitats o els riscos a llarg termini, perquè això no és una cosa que ho veurem ara d'immediat, doncs a llarg termini doncs tindrem potser més riscos de patir càncer de pell, i això és una cosa doncs, que els dermatòlegs doncs, cada any veuen més, no? La detecció de casos de càncer de pell a Espanya doncs, cada any s'està incrementant.
Clar.
Llavors, és una pràctica perillosa, no? perquè bueno, implica un risc molt elevat per la salut de les persones.
Mm. Cal posar-se sempre crema solar perquè el sol pot arribar a fer mal, ens pot fer mal sigui l'hivern, sigui l'estiu, i cal posar-se bé la crema, no? Perquè a vegades no ho fem gaire bé, veritat, Marta?
Sí, això, bueno, això és un dels principals problemes, i sí que és veritat que al llarg de molts anys s'ha fet molta èmfasis, molta campanya, tant a nivell de dermatòlegs com a nivell de farmàcia, per això, no?, per intentar conscienciar molt de la necessitat de posar-se la crema i de posar-se-la bé. Mm-hmm. La crema s'ha de posar sempre abans de sortir de casa, per uns 30 minuts abans de l'exposició, però sobretot pel tema d'assegurar que s'absorbeixi bé la pell, i també perquè si ho fem a casa i no ho fem doncs, a la platja o a la piscina, doncs ho fem també de forma una mica més tranquil·la i ens assegurem que estem posant la crema a totes les parts del cos que queden descobertes. A vegades, quan ho fem ràpid a la platja, doncs sempre doncs els peus a lo millor no es posen, al darrere del platell tampoc, o hi ha sempre zones que a lo millor doncs, a l'anar ràpid no, no ho fas prou bé. Llavors, això és superimportant. I, a més, després, doncs, un cop que has posat la crema, has anat al lloc de l'exposició, fer renovacions cada 2 hores. Sempre renovar la crema i també després, doncs, si fas banys o si estàs practicant esport i sues molt, doncs també s'ha de renovar amb més freqüència perquè aquesta suor també arrastrarà la crema, no? I llavors no podem garantir que sigui a la pell fent la seva funció.
I sempre, Marta, amb una protecció alta, no?, aquestes cremes solars?
Sí. Aquestes cremes, a veure, l'ideal és... bueno, clar, el que necessita cada persona serà diferent, perquè les necessitats de cada pell és diferent, però avui dia, i sobretot ara i sí, aconsellar sobretot de SPF50 més, sobretot amb persones amb fototipus molt clars o persones que vagin a llocs tropicals o inclús aquí, doncs persones que tinguin facilitat per cremar-se, que estiguin prenent algun tipus de medicaments fotosensibilitzants, és a dir, cremes amb nivells de protecció molt elevats i també que siguin d'ampli espectre, és a dir, que cobreixin, o sigui, això que es van fixar en el tubo, no en l'envàs, doncs veure que cobreix l'UVA, l'UVB, i si pot ser doncs, l'infraroig i part del visible, doncs millor.
Clar.
Perquè llavors d'aquesta manera cobrim més l'espectre de la radiació solar.
Per tant, dues qüestions molt ràpides per acabar. Si està ennuvolat, també ens hem de protegir-nos, sí o no?
Perdona, que no t'entenc?
Si el dia està ennuvolat, també hem de protegir-nos amb crema solar o no cal, sí?
Sí que cal. Això és un dels grans mites, no?, que sembla que no ens haguem de protegir, però sí, o sigui, les radiacions ultraviolades passen als núvols i, per tant, ens hem de protegir. El que passa és que el que no passa és l'infraroig, i l'infraroig és la radiació que ens dona sensació de calor. Per tant, quan estem en un dia ennuvolat, a l'aire lliure, no tenim sensació de que ens estem cremant, perquè no passa aquesta radiació infraroja, però sí que passa l'ultraviolada. Llavors, és aquesta falsa, no?, sensació de que avui no passa res perquè em toco la pell i no crema, però realment l'ultraviolada està allà i, per tant, també ens...
Doncs feu molt de cas a tots els consells i recomanacions que ens ha fet la Marta Alcalde, que és vocal de Dermofarmàcia del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, i sobretot sempre, quan anem a la platja o estem exposats al sol, posar-nos protecció, posar-nos crema solar. Marta Alcalde, gràcies, molt bona tarda.
Moltes gràcies.
Enfilem ja a la recta final d'aquest migdia COPE Catalunya i Andorra, i t'explico que encara porta cueja, encara porta força cua la notícia que unes persones vinculades a Esquerra, que són els autors d'uns cartells sobre l'Alzheimer a la família Maragall, uns cartells que van aparèixer pels carrers de Barcelona durant la precampanya de les municipals de l'any passat. Avui, en una carta pública a través de la xarxa X, Ernest Maragall manifesta el seu malestar profund per aquests cartells i apunta atenció a la direcció de comunicació d'Esquerra, Elena Hernández.
Així és, Carles. Maragall assegura que la direcció de comunicació, que en aquell moment estava a mans de Toló Moya, mantenia contacte amb els que van executar l'acció de posar els cartells ofensius. A més, assegura Ernest Maragall que en un acte d'honestedat, Moya va assegurar que els fets eren lamentables i que es van produir en un moment de manca de control per part de la direcció de comunicació. Arran de les conversacions amb Moya, l'excandidat d'Esquerra Republicana va decidir demanar l'arxivament de les actuacions en marxa de la denúncia formal que ell mateix va presentar. Segons Maragall, la seva decisió va ser per evitar que uns fets lamentables, però ja tancats, no causessin més patiment inútil al seu entorn personal. Ernest Maragall ha volgut explicar que ahir, en el moment en què el diari Ara va revelar que Esquerra Republicana estava al darrere dels cartells, va experimentar dos sentiments. El primer, de vergonya i horror per formar part d'una societat capaç d'actuar d'aquesta manera. I el segon, d'agraïment profund per veure que hi ha tantes persones que li donen suport i s'horroritzen davant d'actes com el del cartell.
Ja està aquí amb nosaltres el Joan Ballori. Joan, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Com cada dia, edició de butxaca, fins que acaba l'Eurocopa d'Esportscope, 4 de la tarda o 3 de la tarda i 50 minuts. Avui en quins continguts?
Doncs, mira, començarem parlant del Barça, que s'ha confirmat ja per fi la sortida de Marc Guiu, ja és oficial al Chelsea anglès, que paga la clàusula de 6 milions d'euros. A l'Espanyol parlarem de les noves samarretes. S'han presentat les noves equipacions per aquesta temporada del retorn a primera divisió. A mi m'agrada bastant aquesta equipació, aquesta, sobretot la primera equipació que està inspirada en les samarretes que va lluir l'Espanyol entre els anys 59 i 66. Per la gent que no les hagi vist, són evidentment blanquiblaves, però amb les franges més estretes de lo habitual. A Girona sonen dos futbolistes per reforçar l'equip de Mitchell: Espercian, que és un migcentre provinent del Krasnodar, i César Huertas, un extrem del Pumas mexicà. Veurem si es concreten o no aquestes operacions. En futbol femení s'ha fet oficial també que Mariona Caldentey, l'exfutbolista del Barça, és nova jugadora de l'Arsenal anglès. I al marge del futbol farem també un apunt de tennis, perquè Paula Badosa ha superat la primera ronda al torneig de Wimbledon. Va derrotar ahir en una primera ronda de dificultat per Badosa a Carolina Mukova per 6-3 i 6-2 en un bon partit de la tenista catalana, que s'enfrontarà demà en partit de segona ronda a la txeca Brenda Frubirtova.
Molt bé, tot això quan manquin 10 minuts per les 4 de la tarda, Esportscope. Que vagi bé, Joan, bon programa.
Gràcies, fins ara.
Nosaltres ho deixem aquí, però la informació continua. Com sempre, Pilar García Muñiz et segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé i que tinguis molt bona tarda.